Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Por, fins al punt d'arribar tema per la teva vida. Aquest és el sentiment que ha expressat la víctima de la violació múltiple de Can Feu en declaracions a l'Audiència de Barcelona, en el que ha estat la primera sessió del judici pel cas de l'anomenada manada de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La jove, que en el moment dels fets tenia 18 anys, s'ha defensat de les preguntes de l'advocada de la defensa, insistint que tot el que va passar la nit del 5 al 6 de febrer del 2019 va ser sense el seu consentiment.
Ni tampoco recuerda haber mantenido relaciones sexuales consentidas con ninguno de allí.
Ninguno. Estaba temblando, llorando, atemorizada. Vale. Todo momento fue contra mi voluntad.
Avui han declarat una quinzena de testimonis que han ajudat a donar context als fets. Demà ho hauran de fer els quatre acusats.
El servei d'atenció domiciliària ja té un nou plec de condicions i podran encetar una nova etapa amb augments salarials d'un 14% per la plantilla.
El document s'ha aprovat al ple municipal del mes d'abril, que ha arrencat a les 5 de la tarda. Des de l'oposició veuen amb bons ulls el salt endavant en les condicions de les treballadores que en formen part, però lamenten que es prevegi una reducció de les hores ofertades.
I en esports, el Sabadell es troba a 4 punts de la permanència després de la derrota per 2-1 contra el Butarque.
Els alaquinats es troben en una situació complicada, de manera que l'enfrontament d'aquest diumenge contra el Cartagena es converteix en decisiu.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, mirem les carreteres. A aquesta hora trobem retencions a la B30, 1,5 km a Barberà, en sentit nord. També hi ha problemes a la C14-13A, al seu pas per Sant Cugat, on hi ha 2 km de retencions en sentit Rubí. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Vallcarca i la Meridiana, en els dos sentits. La violació múltiple de Can Feu ha deixat seqüeles psicològiques a la víctima. Així ho ha expressat la noia, que en el moment de l'agressió tenia 18 anys, davant de l'Audiència de Barcelona, tot plegat en la primera sessió del judici pel cas de l'anomenada manada de Sabadell. La víctima ha hagut d'afrontar una hora d'interrogatori amb preguntes especialment incisives per part de l'advocada de la defensa, revivint el que va passar la nit del 5 al 6 de febrer del 2019 en una oficina bancària abandonada.
Moltes de les preguntes han anat orientades a aclarir si la noia va marxar voluntàriament amb el principal agressor, amb qui va coincidir en un bar del centre. La víctima ha insistit que l'acusat la va coaccionar i això li va impedir demanar ajuda.
Está dentro de la población, pero son las 6 de la mañana y no hay nadie.
Bien, pero usted cuando pasó por estas calles recuerda haber pasado por algunas casas, por algunos pisos, ¿correcto? ¿Es así?
Sí.
Vale, ¿y usted en ese momento no pudo chillar?
No, estaba muy coaccionada, muy bloqueada, tenía muchísimo miedo y temía por mi vida.
¿Ni tampoco pudo llamar a un timbre?
¿Cómo voy a llamar a un timbre si estoy diciendo que me llevó a la fuerza contra mi voluntad?
A part de la víctima, han declarat una desena de testimonis més. Entre aquests, hi ha una amiga de la víctima que ha admès que la noia es va sentir incòmoda per l'actitud que els acusats van mostrar al bar.
Lo que me comentó ella, me dijo, parece que me vayan a violar o algo, pero no como diciéndomelo así, sino como, tía, mira, parece de esto, pero como un comentario. Entonces yo, como estaba de fiesta, pues no lo tomé en serio realmente.
Des del Servei d'Atenció a la Víctima de la Policia Municipal han assegurat que el relat de la víctima és completament creïble, tenint en compte com es trobava quan va arribar a Can Marcet.
Era creïble, dado el estado en que venía, lo asustada y lo bloqueada que estaba, y llorando continuamente, muy asustada. Vi a una joven que lo que quería era, bueno, se sentía segura ya, al haber llegado a jefatura y al sentirse, bueno, que ya había acabado todo.
En la sessió de demà, que arrencarà a les 10 del matí, hauran de declarar els quatre acusats per aquest cas. Només un d'aquests, però, va ser identificat com a agressor a través de proves forenses. El segon agressor va fugir quan el van deixar en llibertat amb càrrecs i el tercer no es va arribar a identificar.
I no deixem l'àmbit judicial perquè ha estat revocat el tercer grau de la sabadellenca Carme Forcadell i també el de Dolors Bassa. El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Barcelona ha estimat el recurs de la Fiscalia i diu que no pot mantenir el tercer grau amb els mateixos arguments que ho va fer fa uns mesos, ja que el Tribunal Suprem després va revocar aquella decisió i les circumstàncies són molt similars.
Forcadell, però, en una entrevista a Catalunya Ràdio, diu que no entén que sigui el mateix jutge de vigilància penitenciària qui ho revoqui.
Nosaltres ja teníem l'experiència i sabíem que quan arribés al Suprem en revocaria el tercer grau, però no esperàvem que ho fes el jutge penitenciari, perquè si fa 6 mesos diguéssim, no ens la va revocar, no s'entén ara, que a més han passat 6 mesos més i tant la Dolors com hi han fet una quarta part de la condemna, doncs en revoqui el tercer grau. Ara no s'entén perquè els arguments són els mateixos.
L'expresidenta del Parlament i també l'exconsellera hauran de tornar aquest dimarts a la presó de Batràs de Barcelona i a Puig de les Basses de Figueres, respectivament. I aquest dimecres ja no tornaran a sortir, com sí que feien cada dia des del mes de gener.
Notícies vespre.
El ple municipal aprova el nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària, on destaca una millora de les condicions laborals de la plantilla, formada per més de 270 treballadores. Entre aquestes millores hi ha un augment salarial del 14% per adequar-se al nou conveni col·lectiu del sector. També s'incorporaran noves categories professionals, una millor retribució de les hores nocturnes i festives o més mecanismes de control del contracte.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha estat l'encarregat de destacar tots els aspectes positius del nou plec de condicions, que entrarà en vigor el pròxim 2022 durant 2 anys, ampliable a 2 més. De totes maneres, ha rebut crítiques, sobretot perquè les hores del servei es redueixen de les 288.000 a les 280.000, ho han subratllat Esquerra i Junts, però Cortés apunta que el servei no patirà cap mancança.
Amb aquest nou contracte, amb aquest volum d'hores, continuem tenint marge per créixer si fa falta i, a més, sempre podem fer una modificació a l'alça, fins a un 20% de modificació, que suposaria incrementar 56.000 hores si la demanda es disparés. I, a més, confirmar que estem en un moment on no hi ha llista d'espera i, per tant, creiem que és prou ampli el número d'hores com per donar al servei l'actual i el que es pugui generar.
Per part de la Crida, han lamentat que, malgrat la millora salarial, les treballadores del SAT encara cobren molt menys que les professionals de l'Ajuntament. Ho ha dit la portaveu Nani Valero.
Les treballadores del SAT van fer arribar al regidor d'Acció Social una sèrie de reivindicacions, sobretot de millores de condicions laborals, que no han estat recollides en el plec de condicions que avui es presenta aquí. Una de les qüestions que no s'han volgut atendre és l'equiparació salarial de les treballadores del SAT amb les de la plantilla municipal. Tant les treballadores familiars com les auxiliars de la llar tenen unes retribucions del 40% inferiors a les treballadores municipals de la seva mateixa categoria laboral.
I Ciutadans ha denunciat que encara hi ha moltes treballadores amb contractes precaris. Adrián Hernández és el portaveu.
Hay muchas trabajadoras que no están al 100%, muchas trabajadoras con jornadas parciales, que se les va llamando para ampliar jornada y al final lo que se trata aquí es de tener el máximo de trabajadoras al 100% de la jornada, que sean su trabajo habitual, sus usuarias habituales, etcétera, etcétera.
Amb tot, el nou plec de clàusules s'ha aprovat amb l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra de la Crida. Pel que fa a la resta de punts, destaca la finalització dels tràmits administratius perquè es puguin construir el pavelló dels Marinals i l'Escola de Música i els nous jutjats a l'Eix Macià.
L'atur baixa a Sabadell durant el mes de març per primer cop des del novembre de l'any passat. En total, 137 persones han abandonat les llistes de desocupats i ara l'atur registrat a la ciutat se situa en les 15.409 persones, un 12,77% de la població activa. És un 1,42% menys que el mes de febrer. Si fem una mirada enrere, fins al març del 2020, l'augment de persones sense feina és de 2.551, el que significa un creixement de gairebé el 20% en dades interanuals.
Les xifres també són positives al conjunt de la comarca, ja que l'atur ha disminuït en 325 persones i ara se situen als 61.970 desocupats. El percentatge és lleugerament inferior que el de la nostra ciutat, de l'11,89%. La diferència amb el març de l'any passat és notable, ja que hi ha prop de 10.000 persones més sense feina. A Catalunya l'atur ha caigut en 6.390 persones al març respecte al febrer i la xifra de desocupats es va situar en 505.900 persones. Aquesta dada suposa un descens mensuals de l'1,25%. I si es compara amb el mateix mes del 2020, l'atur creix un 21,31%. Concretament, hi ha 88.853 desocupats més.
No deixem de parlar d'economia. Llogar un pis ja no és atractiu per als petits propietaris. Així ho assenyalen des de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la comarca, l'advocat i adjunt a la direcció Miquel Àngel Vicente, amb dades de l'oferta d'immobles de lloguer a la ciutat a la mà.
La impossibilitat imposició d'un límit el que està provocant és que hi hagi menys pisos en oferta. Per què? Perquè molts propietaris han arribat a la conclusió que és més rendible, que ja no és rendible posar en lloguer al pis, sinó que és millor prendre, o inclús en els puestos que són turístics, doncs derivar a llogar pis com un apartament turístic. Això provoca que hi hagi menys pisos en el mercat. I això fa pujar el preu del lloguer. Això, o impulsa que hi hagi menys pisos en el mercat. Llavors, clar, aquesta, el que està provocant és una major tensió en el mercat.
En declaracions al Cafè, ha admès que el preu del lloguer mitjà de la ciutat ja es troba per sobre del registrat durant la crisi de la bombolla immobiliària.
Segons dades de l'Incasòl, el preu del lloguer se situava de mitjana en els 641,09 euros el 2007, mentre que ara ja és de 683,98, pràcticament 40 euros més que abans de la bombolla immobiliària. Un ascens que s'està registrant des de fa 2 anys i que s'atribueix tant a la falta d'oferta com al fet que els preus encara no hagin plasmat els efectes de la crisi derivada de la pandèmia, que ha fet perdre poder adquisitiu a les famílies. Segons Vicente, per baixar els preus dels lloguers primer cal augmentar l'oferta, un fet que passa d'una banda per oferir beneficis fiscals als petits propietaris. De l'altra, caldria obligar els grans tenidors a cedir els seus pisos buits al mercat de lloguer.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Parc Taulí frega els 150 pacients ingressats per Covid-19, una xifra a la qual no s'arribava des de feia 2 mesos i que és fruit de les 57 hospitalitzacions que s'han registrat durant aquest pont. La directora del Servei de Malalties Infeccioses, la doctora Marta Navarro, s'ha mostrat preocupada pel repunt de pacients greus, que ja en són 29. Amb tot, desvincula l'augment dels malalts crítics del fet que la soca britànica ja sigui la predominant.
La directora d'Infeccioses de l'hospital diu que aquesta variant no provoca casos més greus, però sí reconeix que té una major taxa de transmissivitat. Per això, indica Navarro al programa El Cafè de la Ràdio que ara s'està donant un altre fenomen.
No és la impressió que ens fa de que siguin molt més greus del que veníem acostumats amb la soca anterior. Sí que és veritat que crida l'atenció, doncs, que al ser una soca més transmissible, doncs veiem molts agregats familiars, vull dir, que tenim ingressats en matrimoni, germans, un ha tingut un sortia de l'hospital, ens ingressa un altre de la família. Sí que sembla, doncs, que hi ha hagut molta més incidència dintre d'una mateixa família en quant al nombre que podem la soca prèvia.
Tot plegat fa que l'ocupació de llits amb pacients Covid no es freni al Taulí. Cada cop hi ha més espais habilitats per donar resposta a l'augment dels ingressos, que encara podria anar més en uns dies com a resultat del relaxament de les restriccions per Setmana Santa. Hores d'ara, la novena planta de l'edifici Taulí, així com una part de la sisena, estan ocupades per malalts amb coronavirus, a les quals s'hi suma una planta sencera del Centenari i mitja de l'Albada. Actualment hi ha un total de 142 pacients Covid ingressats, dels quals 29 es troben a l'UCI o semicrítics. Entre dijous i dilluns s'han registrat 57 ingressos nous, 5 defuncions i 62 nous diagnòstics.
Aquesta és la situació concreta al Taulí, però els indicadors de la pandèmia a Sabadell es mantenen força estables. Segons les dades del Departament de Salut, la velocitat de contagi ha reculat al 0,82, mentre que el risc de rebrot és de 265 punts. També ha retrocedit la incidència acumulada 14 dies fins als 319 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores, la ciutat ha registrat una quinzena de positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 16.916 casos. Respecte a ahir, també s'ha notificat una defunció més, i ara ja n'hi ha 529 d'acumulades. Pel que fa a les persones vacunades al municipi, 29.155 ja han rebut la primera dosi, mentre que un total de 12.465 han completat la pauta. I encara relacionat amb la salut, el Banc de Sang i Teixits necessita nous donants de plasma que permetin triplicar la quantitat que se'n recull actualment. Els grups sanguinis zero negatiu i A negatiu són els més buscats. Enguany, amb el coronavirus, també es busquen donants que hagin passat la infecció i que ja hagin fabricat anticossos, un fet que servirà als estudis per recuperar-se de la Covid-19.
Tercera convocatòria a Sabadell. Aquesta tarda s'han citat 22 donants al mercat de Sant Joan, després que les dues primeres s'hagin recollit 76 donacions. La durada del plasma és molt més extensa que la de la sang, però ara mateix en fa falta molt més, ja que no som autosuficients. Ho ha explicat el programa El Cafè de la Ràdio Cristina Valverde, tècnica de promoció de plasma del Banc de Sang i Teixits.
De fet, per això necessitem triplicar les donacions de plasma, perquè no som autosuficients nosaltres. Encara importem molt de producte, sobretot dels Estats Units, i que hem d'aconseguir l'objectiu de tot plegat és que nosaltres siguem autosuficients amb aquests productes derivats del plasma.
El plasma sempre s'obté amb cita prèvia, ja que es necessita uns 3/4 d'hora per extreure'l. El procés el separa de la sang, que retorna a la persona per la mateixa via. Per això el donant es recupera abans, fins al punt que al cap de 15 dies ja podria tornar a fer una donació. Alguns d'ells ja en tenen l'hàbit. Ara cal aconseguir nous donants que, si s'hi avenen, puguin facilitar plasma al banc 4 vegades l'any. És necessari tant per malalties que presenten problemes en la coagulació com a malalts oncològics. El 23 d'abril el banc tornarà a la ciutat, instal·lant-se al Casal Pere IV.
Mor als 75 anys l'economista i expresident de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, que l'any 2016 va rebre el memorial Àlex Seglés per la seva trajectòria des dels anys 70 com a activista per la justícia social, la pau i la defensa dels drets humans.
La família d'Oliveres ha fet públic el traspàs mitjançant una web per acomiadar-se'n, anomenada Paraules per l'Arcadi. Nascut l'any 1945, Oliveres ha estat tota la seva vida vinculat a moviments associatius i polítics.
La unitat de repartiment quarta de Correus de Sabadell comença avui una vaga indefinida, reclamant falta de personal fix, així com que no es cobreixin les baixes.
A més, un altre dels motius és la falsificació de dades en l'entrega de notificacions o en el recompte d'enviaments durant la campanya electoral. Eduardo Fernández és membre del comitè de vaga i carter de la UR4 i explica que fins ara les mobilitzacions no han servit de res.
Es van traslladar que no tenien cap intenció de moure's, en el sentit que no contactarien més, perquè consideren que el volum de correu és l'adequat i podem assumir-ho entre els que anem a la carteria, cosa que no és veritat perquè se li pot preguntar a qualsevol ciutadà de la nostra zona que el servei de correus està molt degradat. Hi ha un retard molt important.
Els vaguistes portaran el cas a la inspecció de treball. La protesta afecta els 26 empleats de l'oficina del carrer de Guadarrama. És indefinida i, a més, programen una manifestació per demà dijous als jutjats al matí i una altra a la tarda a les portes de l'Ajuntament.
I el tren Granota dels Ferrocarrils de la Generalitat tornarà a les vies de Sabadell aquesta tardor.
Aquest històric tren farà el recorregut entre l'estació de les Planes i el final de la línia S2 a Sabadell. També es podrà fer amb l'S1 direcció Terrassa. Això sí, s'haurà de pagar un preu simbòlic, ja que no servirà la T10. Són declaracions del president dels Ferrocarrils, Ricard Font.
L'objectiu que teníem era posar-ho en marxa el 2020 i fins tot el 2021, doncs, a l'entorn de la primavera, que és quan la gent pot tenir més ganes els caps de setmana de viure aquesta experiència. Finalment, per motius Covid, doncs, esperarem a la tardor, que tinguem una situació sanitària millor, esperem, i en aquell moment doncs, sí que la gent podrà reservar un seient per tornar a recuperar. Ells, a vegades, doncs, com en diuen alguns, amb els seus nets, amb els seus fills, els vells recorreguts que es feien a través dels Granotes, dels 400, a la línia del Vallès.
Aquest tren Granota es tracta d'un comboi de la sèrie 400 que va circular per les línies del Vallès durant més de mig segle. L'any 1995 es va renovar i modernitzar el gruix de combois.
L'actriu sabadellenca Carlota Olsina torna a TV3 amb la sèrie de Sobretaula com si fos ahir, 20 anys després del seu pas pel cor de la ciutat. A més, Olsina haurà de compaginar la televisió amb Classe, una obra de teatre que està fent temporada a la Villarroel.
Ah, com si fos ahir, l'actriu interpreta la Cristina, un personatge que aparenta ser la mare i parella perfecta. També compta amb un negoci de càtering. Això, però, només és el punt de partida del personatge, que anirà canviant a mesura que avanci la trama. En una entrevista al programa Al Matí, Olsina ha expressat les seves ganes d'afrontar aquest repte.
Anirà transformant, evolucionant, i li passaran coses grosses. Llavors, clar, en ella i a tots els que més o menys la rodegen. Mm-hmm. I sí, clar, és molt més interessant perquè és molt més atractiu, no?, que passin coses, sobretot amb una sèrie diària que ha d'estar molt viva i amb continu moviment. Doncs jo penso que és molt més divertit.
Després de debutar al mateix canal fa 20 anys, on es va posar la pell de la Núria al cor de la ciutat, Olsina va formar part de l'elenc de Mares para siempre i Seis Hermanas. La sabadellenca ha valorat positivament tornar a la televisió, que li va donar l'opció de debutar.
M'ho van dir i al cap d'un mes i mig em posava a gravar. I la veritat és que em venia especialment de gust, no? Perquè és el mateix equip que el cor de la ciutat, que d'això ja fa 20 anys. I feia molt de temps que no feia una diària aquí a TV3. Uh-huh. I la veritat és que amb moltes ganes.
Olsina haurà de compaginar els rodatges de Com si fos ahir amb l'obra teatral Classe, que tracta sobre educació i les relacions entre pares, fills i classes socials. El muntatge que s'acaba d'estrenar es pot gaudir a la Villarroel, a Barcelona. Tot i això, ja han començat a preparar la gira per la tardor. L'actriu reconeix trobar-se en un bon moment, tot després d'aparèixer al darrer videoclub del músic Toni Xuclà, que ha musicat alguns aforismes de l'escriptora Mercè Rodoreda.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu objectiu és no prorrogar l'estat d'alarma actual un cop expiri el pròxim 9 de maig.
Segons Sánchez, el govern espanyol espera que un cop arribi el termini no sigui necessari prorrogar més l'estat d'alarma i es pugui mantenir el sistema de cogovernança on el govern espanyol i les comunitats continuen responent a qualsevol rebrot i al sistema de vacunació. El president del govern ha assegurat que la setmana del 19 de juliol hi haurà 25 milions de ciutadans de l'estat espanyol immunitzats i que a finals d'agost seran 33 milions els vacunats amb la pauta completa.
Salut preveu iniciar la vacunació en la franja dels 65 als 70 anys a mitjans d'aquest mes.
L'arribada de 193.000 dosis de Pfizer servirà per completar la primera vacunació de totes les persones de més de 80 anys i es podrà passar a vacunar les més grans de 65. A tot això s'afegeix l'aprovació del vaccí de Janssen, que només necessita una dosi. Aquesta marca arribarà a Catalunya amb compte gotes a partir del 15 d'abril i ho farà de manera més decidida a partir del mes de maig, segons ha anunciat el secretari de Salut Pública, Marc Ramentol.
CaixaBank ha comunicat a la representació legal dels treballadors la seva intenció de fer un ERO que afectaria tots els centres de treball de l'entitat.
A més, les negociacions també es convoquen per una potencial modificació substancial de les condicions de feina de la plantilla. L'entitat ha citat pel 13 d'abril a les 11 del matí els representants sindicals. Les negociacions, d'acord amb el conveni col·lectiu de l'entitat, duraran almenys 15 dies i es buscaran fórmules que permetin minimitzar l'impacte en el volum de treball, segons expliquen els sindicats. La trobada es farà a Barcelona de forma presencial.
I la Unió Europea dona uns 3 mesos a Turquia per demostrar la seva voluntat d'apropament al bloc europeu.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha promès una modernització de l'acord duaner, més mobilitat pels turcs i mantenir el finançament del pacte migratori. Tot això sota condició que Turquia continuï rebaixant la tensió al Mediterrani Oriental, on manté una disputa amb Grècia i Xipre per una reserva de gas.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
En 9 jornades d'acabar la Lliga Smartbank, el centre d'esports es troba en una situació ben complicada. Després de la derrota per 2-1 a Butarque i la resta de resultats de la jornada, el conjunt arlequinat té a 4 punts la permanència.
És una situació delicada, ara és una situació que hi ha una escletxa d'aquests punts que no et permet tenir cap error. A més, juguem a casa contra un rival directe la setmana que ve, hem de preparar el partit, hem de descansar, que alguns jugadors porten moltíssims minuts a dintre, a veure si recuperem també els jugadors que avui tampoc han pogut estar per diferents motius preparar el partit de cara a diumenge de la millor manera.
El tècnic Antonio Hidalgo reconeix així les dificultats per les quals passa el seu equip, però ja mira el decisiu enfrontament de diumenge contra el Cartagena. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els departamentals han estat un dels grans beneficiats precisament de la darrera jornada amb el triomf per 2-1 sobre un altre conjunt immers a la part baixa com és l'Alcorcón. Els albinegres encapçalen la zona de descens amb 34 punts, dos més que Sabadell i Alcorcón, amb l'Albacete a la cua amb 29, marcant la salvació Castellón, Lugo i Logroñés amb 36. S'espera un nou final de temporada d'infart per al Sabadell, però Hidalgo recorda que ja estan acostumats a aquestes situacions límit.
Angoixa no, hem de saber el que ens juguem. Si ara mateix tenim angoixa per dir que ens juguem la vida com ens van jugar fa 2 anys i l'any passat, no, angoixa no, hem de ser suficientment professionals per veure que ara és moment de que has de guanyar i has d'arribar a la setmana que ve contra el Cartagena i guanyar. No hi ha més, al final has de guanyar partits perquè queden uns quants partits per sumar d'aquí al final per salvar-te. I confio moltíssim, però això d'angoixa no, això són paraules, al final has de competir, has de fer el que hem fet la segona part, posar l'equip contrari a la seva àrea i saben també que hi ha rivals juguen i hi ha moments també de tot.
Avui el gruix de la plantilla ha gaudit del seu dia de descans, però els tocats s'han exercitat per treballar en les seves recuperacions. S'espera que Xavi Boniquet i Álvaro Vázquez puguin arribar a la decisiva cita de diumenge, però en canvi Àngel Martínez i Querunda Barrena ho tindran més complicat. Demà, tornada a la feina al CAR de Sant Cugat.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord s'ha recuperat definitivament del nefast inici de temporada. Els de Can Urià, que han encadenat dues victòries seguides després de derrotar el Rubí per 3-1 a casa.
Des del novembre del 2019, mesos abans de la pandèmia, l'equip arlequinat no saboria un triomf al municipal de Can Urià. Els de la zona nord segueixen penúltims, és a dir, en zona de descens, però ara empatats a 8 punts amb el mateix Rubí, les Franqueses i el Mataró, i a tan sols 3 punts de la quarta plaça de la Lliga. L'efectivitat de cara a porta és la clau de la revifada dels sabadellencs. Segons el davanter Edgar Álvaro, autor d'un doblet.
Hemos mejorado de cara al gol. Si tres goles es algo que no metemos muchas veces porque es algo que siempre nos ha faltado durante esta temporada y es algo que agradecemos. ¿No?
L'últim partit, per cert, va comportar també el retorn del públic a les graderies de Can Uriac. Aquest diumenge a les 12 el conjunt dirigit per Pablo Becerril visitarà el Júpiter a la Verneda, en la que serà la darrera jornada abans de creuar l'equador de la competició.
I fem un últim apunt de futbol perquè el Sabadell juvenil ja coneix el calendari de la segona fase de la Divisió d'Honor.
L'estrena de la lluita pel títol serà aquest cap de setmana contra el Girona. Aquesta segona fase només constarà de 5 jornades i els de Miquilla 2 disputaran 3 a casa. A més de rebre els gironins, també passaran per Olímpia, l'Espanyol i l'Europa. A domicili, el Sabadell visitarà el Barcelona i l'Adam. Els arlequinats arrenquen instal·lats al 6è lloc de 10 equips. El juvenil A del centre d'esports arrossega els 29 punts sumats fins ara, dos per sota del seu primer rival, el Girona.
En waterpolo, l'Estrapol femení va deixar escapar l'oportunitat d'enfilar-se fins al lideratge de la Divisió d'Honor. En el duel que enfrontava els dos primers, Mataró i Natació Sabadell, van acabar signant un empat a 11, que deixa les coses com estaven.
És a dir, amb les maresmenques, dos punts per davant. El partit va estar marcat per les alternatives i pel gran paper de l'ex del club, Helena Lloret, autora de 5 gols. A un minut del final, Judit Forca acabaria rescatant un valuós punt per les de David Palma. El tècnic reconeix que el de dissabte va ser un bon test de cara a la Copa de la Reina, que tindrà lloc aquesta setmana. Són declaracions de l'estreaming oficial de la Federació Espanyola.
Sí que pienso que nos ha venido bien de cara a la semana que viene la competición de la Copa de la Reina, que es el objetivo principal que tenemos ahora en mente. Llevamos aquí dos semanas y media sin competir todas juntas por la competición internacional de selecciones. Bueno, pienso que nos ha ido bien para escoger ese tono de cara a la Copa.
El debut de les de David Palma quarts de final serà divendres a les 4 contra el Sant Feliu. Recordem que la Copa, com la masculina, se celebra a les instal·lacions del Sant Andreu i que l'Astralpool evitaria el Mataró, el Medi i el Terrassa, la resta de favorits, fins a una hipotètica final.
I a la segona B de futbol sala, l'Escola Pia continua allargant el seu dolç moment amb una nova victòria. Després d'endur-se el derbi en l'estrena de la segona fase, els escolapis també van superar el Manresa a domicili per 1-4 i acaronen les places que donen accés a jugar a la Copa.
De fet, els escolapis ja tenen els mateixos punts que el quart lloc. Només el nou líder, el Calvià, ha estat capaç de calcar l'Escola Pia amb el doble triomf en l'inici de la lluita pel play-off. Lenny Ramos, autor d'un gol al Bages, explica com es va forjar la victòria d'aquesta darrera jornada.
La veritat que al principi vam sortir una mica fluixos, vam jugar una mica empanats, però va arribar el primer gol i després ja van arribar els següents gols. Després a l'1-2 ja, no sé, es va posar difícil, però una jugada de pol de córner va xutar i va marcar l'1-3 i ja va haver-hi més tranquil·litat.
Les sensacions són contraposades al Natació Sabadell, que des del canvi de fase no ha puntuat i ja ha caigut del lideratge. Per 2-4 van cedir els nedadors al pavelló del Nord contra qui ocupava el fanalet vermell del grup, el Bellsport l'Hospitalet. El tècnic del club, Borja Burgos, confia en la qualitat de la seva plantilla per tornar a aixecar el vol.
Estem en una segona volta amb els 8 millors equips d'aquest subgrup 3. No hi haurà ni un partit fàcil, això ho tinc claríssim i crec que tots ho tenim claríssim. I es competirà tots fins al final, no hi haurà mai un resultat fàcil. Tot i així, crec que tenim nivell, capacitat per guanyar tothom. I si no ho fem és perquè no estem fent les coses del tot bé i a fer autocrítica i millorar.
Dissabte els nedadors, que tenen 41 punts, visiten un dels tres equips que sumen 37, el Sala 5 Martorell. Els altres dos, Pia i Barcelonetes, veuran les cares al pavelló del carrer Garcilaso.
20 segons per arribar al punt horari de 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 6 d'abril. Tornem demà a la 94.6 amb més notícies a partir de les 9. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.